Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís, tot l'esport pas... Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
No ha pogut ser. La quarta Supercopa d'Europa femenina de waterpolo haurà d'esperar. Durant molts i molts anys, les derrotes havien passat de llarg a Canllong, però sembla que ara haurem d'anar assimilant que també formaran part puntualment d'aquest Astralpool Club Natació Sabadell. Hi havia dubtes abans de la final d'ahir. Les dues ensopegades en Lliga i a la Supercopa d'Espanya havien instal·lat un cert clima de pessimisme. I sí, aquest clima es va complir. De sortida, un 2-9 amb el qual s'arribava al descans i que semblava sentenciar el títol en favor de l'Horizonte. Les de David Palma, però, van treure el seu caràcter a la segona part i, com va passar a l'abril, amb aquell 5 gols en 5 minuts a la final de l'Eurolliga, ens van fer somiar amb la remuntada. L'equip va tenir possessions per situar-se a 2, fins i tot a un sol gol en el tram final, però no era el dia, o millor dit, era el dia de Julia Gorlero, la portera de l'Horizonte, que ho va aturar pràcticament tot. Els miracles no succeeixen tots els dies i poc més se li pot demanar a un equip en plena reconstrucció i acoplament de les peces. Només demanar una cosa, passar pàgina, fer net i aixecar el cap. D'aquí a poc més de 48 hores i també a Canllong, l'actual pentacampió d'Europa comença a defensar la seva corona a la segona fase de grups de l'Eurolliga. No va la badar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Fent màgia des del primer minut, al control de sol, Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui valorarem aquesta derrota de l'Astralpool femení a la Supercopa d'Europa ahir contra l'Horizonte, escoltant totes les protagonistes, també les paraules en roda de premsa de Xavi Boniquet ara fa uns minuts al Centre d'Esports Sabadell. Saludarem Sergi Cifré, entrenador d'un Creu Alta Sabadell en vol que suma 4 victòries i que dissabte repa el líder, també el campió d'Europa de dojo, Pol Salguero, i a les acaballes la secció satírica dels tirs lliures amb l'Albert Robredillo.
I fora de l'hotel?
El Barcelona pot deixar sentenciat el passi als vuitens de final de la Champions si derrota avui el Borussia Dortmund. Gerard Piqué és baixa, però l'Inglet ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria, amb la qual cosa podria formar parella de centrals amb Umtiti. El duel arrencarà a les 9 al Camp Nou, abans, quan faltin 5 minuts per la 7 del vespre, València Chelsea a Mestalla. Ahir el Madrid va empatar 2-2 a casa contra el PSG i l'Atlético va perdre 1-0 al camp de la Juventus. Per cert, el conjunt matalasser fa uns minuts s'ha anunciat que Joao Félix ha estat el guanyador d'aquest trofeu Golden Boy que premia el millor jugador jove d'Europa. Més coses, cop d'autoritat del Barcelona a la Lliga a Sobal d'handbol. El duel entre el segon i el primer de la Lliga es va resoldre clarament en favor de l'equip de Xavi Pascual, que va superar la banca de Mar de León a la seva pista per 28-35 i ara ja tenen 4 punts de marge respecte al seu perseguidor més immediat.
Han parlat en les últimes hores.
Luis Enrique Martínez és sens dubte el document sonor de la jornada després, diem, de ser tornat a presentar com a seleccionador espanyol.
Bueno, está claro que es un partido importante para...
Bé, sembla que no el podríem escoltar a Luis Enrique Martínez en aquest cas. Escoltem Ernesto Valverde, entrenador del Barça, sobre el partit d'aquesta nit contra el Borussia Dortmund.
Bueno, está claro que es un partido importante para nosotros, para ellos, para la clasificación. También es cierto que venimos en una posición de ventaja y que en caso de ganar seríamos primeros de grupo. Entonces tenemos una oportunidad que queremos aprovechar.
Parlava el tècnic del Barça. Anem a recuperar ara sí aquest tall de Luis Enrique Martínez. Sens dubte és un dels documents sonors de la jornada, parlant sobre aquesta destitució, anem a dir-ho així, i la seva relació amb Robert Moreno.
El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que es la oportunidad de su vida. Entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría, y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto.
I a les xarxes socials.
Déu-n'hi-do les paraules de Luis Enrique. A les xarxes socials, una història a Instagram de la defensora de boia de l'Astralpul, Mati Ortiz, amb una fotografia de la medalla de plata d'ahir com a subcampiona de la Supercopa d'Europa, i el següent text: darrere d'aquesta medalla hi ha molt més treball del que es pot apreciar. Jugar una Supercopa d'Europa implica molt sacrifici. No hem fet els dos millors primers quarts, però hem sabut remuntar en els dos últims. Orgullosa del meu equip i també d'aquesta plata. Gràcies a tots per empentar-nos sempre.
De quin partit no estarem pendents?
5 partits de la Lliga de Macedònia del Nord són en marxa des de la 1. Struga, Skendia, Silex, Vardar Skopje, Skupi, Academia Pandev, Rabotniki Borek i Renova Makedonia.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Sis minuts i mig passant del punt de les dues del migdia. Engeguem aquest Hotel Suís d'avui dimecres 27 de novembre del 2019 amb aquesta notícia que us comentàvem al principi, aquesta retransmissió que vam viure ahir al vespre en directe aquí a Ràdio Sabadell, a la sintonia de la 94.6. No va poder ser. L'Astralpul Natació Sabadell femení es va quedar a mig camí d'obrar una altra remuntada miraculosa a Can Llong. Aquest cop, però, les de David Palma van acabar cedint per 11-13 davant l'equip P. Horizonte a la final de la Supercopa d'Europa. Com va passar l'última Eurolliga, el club va tirar d'orgull per capgirar un marcador advers. Ahir, però, el marcador era molt advers. Eren 7 gols d'avantatge que van agafar les italianes al descans i que van ser massa. David Palma, el tècnic de l'Astralpul, creu que aquesta manca d'encert ofensiu, especialment en el segon quart, és una qüestió de confiança.
Jo crec molt en les dinàmiques, no? I quan tu comences el partit ficant, em sembla, no sé si 1 de 6 o 0 de 6 o més de més, pues genera el dubte, no? Al final, si comences el partit i vas enxufant a l'home de més, pues, si fiquem la nostra mitja d'home de més, que el tenim al 55% gairebé, pues ficaríem 3 gols.
I amb el 2-9 el Sabadell va canviar radicalment en el tercer quart. De fet, en els últims compassos de partit, un gol de Maika García posava l'11-13 i fins i tot Judit Forca va tenir una vaselina per fer el 12è i posar encara més pressió a l'Horizonte a només un minut pel final. La Supercopa, però, va acabar en mans sicilianes, està volant cap a Itàlia, i Palma explica com van jugar-se-la a la desesperada amb un pressing molt intens.
En defensa hem patit algun desajust d'alguna jugadora que havia de fer determinat moviment que encara no... i ja s'acabaven llançant còmodes, no? Evidentment aquí han agafat l'avantatge fins a 7 gols i, bueno, una miqueta com la final de la Final Four de la temporada passada, hem tirat aquí del pressing. El pressing és una defensa que genera que la jugadora s'enxufi molt, perquè al final són 6 guerres a l'aigua, no? Defensa individual, jo contra tu, i això fa que el nostre nivell en quant a agressivitat pugi, no? El que passa que hem d'aprendre que hem de ser més agressives fent treballs de zona o treball entre línia, no?
Doncs ahir aquest treball que deia David Palma, que no va ser suficient per capgirar la remuntada, per capgirar el marcador, en part gràcies a l'actuació de Júlia Gorlero, de la portera de l'Horizonte. L'ambient a Can Llong, això sí, va ser un altre cop el de les grans ocasions, i per moments, durant el tercer i quart període, l'afició sabadellenca va somiar amb una remuntada, una nova remuntada antològica. El tècnic de natació Sabadell, però, reconeix que aixecar una nova final europea, com va succeir a l'Eurolliga, era pràcticament impossible.
A la final de l'any passat és superdifícil tornar a repetir això, no? I avui, amb un diferencial de menys 7, pretendre que Horizonte en dos parts no fes cap gol, realment era molt difícil. Les hem apretat molt. Si haguéssim ficat el penúltim gol, bueno, la penúltima opció en sotem a un, no sé què hagués passat, no? Al final jo estic content, perquè et dic, em quedo amb aquesta sensació de segona part de que tenim equip i que si comencem bé podem guanyar qualsevol rival.
Doncs Doncs una quarta Supercopa d'Europa que haurà d'esperar. Després de les tres primeres al 2013, al 2014 i al 2016, aquest cop l'Horizonte es va endur cap a Sicília. El títol no hi ha marge pel lament perquè tot just demà passat, en 48 hores, torna a la competició europea a Can Llong amb la fase de grups de l'Eurolliga. De tot una mica en va parlar després de l'enfrontament el nostre company Sergi Parc amb una de les jugadores amb més experiència de l'Astralpool i ara també capitana, la boia Maica García.
Amb la Maica García aquí a Can Llong després de que l'Astralpool no hagi pogut finalment guanyar la Supercopa d'Europa. Després de perdre 11-13 contra l'Horizonte, Maica, què tal? Bona tarda.
Bueno, bé, estem.
Per un moment ens hem cregut, sobretot en el tercer període. Després d'una primera part que no ha sigut la millor, podríem dir no, en el tercer quart ha sigut fantàstic i per uns moments de veritat que ens ho tornàvem a creure, com a l'última Eurolliga.
Bueno, no sempre pot passar, crec que podem estar contentes d'haver remuntat el partit. És veritat que hem tingut una segona part, diria jo, que ens ha penalitzat moltíssim. Hem tingut molts errors i els han aprofitat, elles els hi han entrat tot. Però bueno, seguirem treballant, aquest cap de setmana tenim tres partits molt importants, volem passar de fase i bueno, ja ho sabíem que seria complicat aquest partit, però bueno, també s'ha d'aprendre i a continuar.
Entenc que clar, el segon quart no sortien les coses, però és que també amb elles els ha entrat absolutament tot.
Sí, per això, o sigui, crec que ja han estat molt encertades i bueno, això els ha donat també part d'aquesta victòria i han sabut que també mantindre la calma, no? Que també ho necessitàvem després d'un avantatge de 7 gols, em sembla, 9-2 anàvem. Bueno, podem estar orgullosos d'això, d'haver remuntat el partit i ha faltat poquet, però bueno, haurem de seguir treballant.
Però el fet de jugar a Can Llong és una mica una arma de doble fil, no? Perquè sempre fa molta il·lusió jugar davant de la teva gent, però en cas de derrota potser fa una mica més de mal, no? El perdre davant de la teva afició.
Bueno, fa mal, però a la vegada també ajuda, eh? Al final, veure la grada plena i com t'anima, la veritat que és un orgull i per nosaltres, bueno, ho agraïm moltíssim i al final són ells els que ens ajuden a guanyar aquests partits o a remuntar.
Aquest equip ha fet coses increïbles en els últims anys. Aquesta temporada són 4 derrotes ja, la de la Supercopa d'Espanya, 2 a Lliga, ara aquesta. No ens acostumem, a veure-us així, la veritat. Jo crec que en el vestidor, sobretot jugadores com tu, no, que porteu molts anys aquí en el club, tampoc, i suposo que treballareu, evidentment, per tornar a ser el club que heu sigut en els últims anys, evidentment.
I tant, però sabíem que podia passar aquest any, estem treballant per aconseguir guanyar, de moment està, bueno, hem perdut 2 títols, és cert, les 2 Supercopes, però bueno, ara estem per intentar lluitar per Champions, que tampoc és gens fàcil, i la Lliga es decideix al play-off a final, o sigui que seguirem treballant, encara queda molt recorregut, i som un equip que ha canviat moltíssim, jugadores joves, molta estrangera, i hem d'acabar de cohesionar el grup, però estem contentes, a poc penso que anirem millorant.
M'han quedat dues, Maica. La primera, ara que deies el de les estrangeres, més a Mònica Egens, que ha jugat força bé a tota la segona part, és força esperançador, no?
Sí, sí, tant ella com les dues canadenques que porten aquí res, ni una setmana encara, estan aportant moltíssim a l'equip. És cert que, bueno, tàcticament encara s'han d'aclarir 4 cosetes, no?, perquè al final elles no estan acostumades, però, bueno, podem estar molt contentes amb la seva aportació a l'equip i tant amb la russa Tankeva com amb Laura Barzón, italiana, també estan aportant molt a l'equip.
I l'última, que ens estava recordant tu ara durant aquesta entrevista, avui costarà dormir, però no queda gaire temps per pair-ho, perquè és que l'Eurolliga ja arriba.
Sí, bueno, haurem de pensar el mínim possible en aquest partit, ja està, farem borrón i cuenta nueva i a pensar això en divendres, dissabte, diumenge, que segur que donarem canya i és el que volem, i gaudir això de la piscina plena com avui i a disfrutar del waterpolo, que és el que ens agrada.
I segur que aviat gaudirem. Maica, moltes gràcies, ànims.
Moltes gràcies.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Segons, ja arribarem al punt d'un quart de 3 de la tarda. Aquesta era la conversa del nostre company Sergi Parc amb la Maica García, amb la capitana de l'Astralpool. Com diem, una Maica que apostava per passar pàgina perquè, sense anar més lluny, divendres, dissabte i diumenge tenen aquesta cita, la segona fase de grups de l'Eurolliga, i prometia la Maica que donarien també canya. Com diem, després de la profunda remodelació que va patir el vestidor a l'estiu, l'equip segueix en fase de acoplament malament, i es va veure ahir molt clarament. De les noves jugadores, l'única que va sobresortir va ser la canadenca Mònica Higgins, una de les últimes en arribar, amb 3 gols i bones accions en el tercer quart. I tancarem avui l'anàlisi amb l'esquerrana Judit Forca, que ha parlat precisament d'aquesta qüestió. Dins del vestidor són conscients les jugadores que la plantilla és diferent i que necessiten temps.
Ho portem bé perquè sabem l'equip que tenim aquest any, que és un equip jove, amb moltes estrangeres que han arribat aquest any, que tenim que formar un equip, aprendre de totes i anar per totes. Bueno, serà un any més difícil, però amb molta il·lusió.
Doncs la il·lusió que no la perd la Judit Forca, que també ha dit que el segon quart hi va ser la condemna, tot i l'intent de remuntada posterior. I pensant ja en el futur, la jugadora sabadellenca demana aprendre dels errors. Aquest cap de setmana, les waterpolistes de David Palma, com diem, tornaran a jugar a competició europea a Can Llong, amb aquesta segona fase de grups de l'Eurolliga. Comença, de fet, aquesta defensa del campionat d'aquesta Eurolliga, de la corona europea, i Forca creu que han de corregir el desencert de la primera meitat d'ahir per passar a la següent ronda.
Ens serveix per aprendre, aquesta part, el segon quart també ens serveix per aprendre per aquest cap de setmana, que no es torni a passar, i mirar el que ha passat en defensa i a per totes.
Doncs a per totes, sens dubte, aquest Astralpol Natació Sabadell s'han perdut 2 títols, però queden els més importants de la temporada en joc: la Lliga Premat, en el qual l'equip de David Palma és tercer, recordem que els 4 primers fan els play-off, i sobretot aquesta Eurolliga, la cerca de la sisena, més complicada que mai, evidentment, però, com diem, aquest cap de setmana comença la participació de l'equip sabadellenc a la màxima competició continental. Divendres, dissabte i diumenge, els 3 partits en 3 dies, també de nou a Can Llong, l'estrena contra l'Utrecht holandès a partir d'un quart de 8 del vespre de divendres. L'endemà, a 3:15, el rival serà la Roma, i tancarà la fase de grups del Natació Sabadell a 2:15 diumenge davant l'UPC de Budapest, un altre dels clàssics del waterpolo femení europeu, amb l'ex del club Gavi Jux, per exemple, i també un dels ossos més durs de Rosegàs, sens dubte el principal rival a batre en aquesta fase de grups de l'Eurolliga. Recordem que passen els 2 primers a quarts de final. Publicitat, i a la tornada ens hi posem ja amb el Centre d'Esport Sabadell. Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell.
Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tot.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
I tu.
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartró fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts minuts per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, dimecres 27 de novembre del 2019. Com us hem dit abans de la publi, és moment ara d'obrir el bloc dedicat al Centre d'Esports Sabadell, perquè avui era el dia de tornar a la feina dels homes d'Antonio Hidalgo, que al final no han tornat a la feina a Sant Oleguer, com sol ser habitual els dimecres. Ho han fet en un entrenament a porta tancada a la nova Creu Alta per començar a preparar el partit de dissabte, recordem, dissabte i no diumenge, a les 6 de la tarda contra la Societat Deportiva Egea a la nova Creu Alta. Adrián Arroyo, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Pau.
Avui rols intercanviats aquí a la presentació de l'Hotel Suís. I després d'aquesta roda de premsa ha parlat un dels jugadors, m'atreviria a dir jo, que més està agradant a l'afició del Centre d'Esports Sabadell en les últimes jornades. Així ens ho estan fent saber també a través de les xarxes, quan preguntem, per exemple, l'MVP del partit, com és Xavi Boniquet.
De fet, un matís abans, clar, el fet de jugar dissabte jo crec que ha alterat tot el planning, no en quant al dia de descans, que com ja vam explicar dilluns i ahir també va continuar sent dimarts, però sí que si et fixes, normalment el dijous i el dissabte són els dies de porta tancada, són els dies que l'equip entrena a la nova Creu Alta. Jo crec que d'aquí que avui no s'hagi entrenat l'equip a Sant Oleguer, sinó a la nova Creu Alta, perquè recordem que la sessió d'avui ha estat a porta tancada i, per tant, el fet de no jugar diumenge, sinó dissabte, ha avançat un dia més tots aquests entrenaments que habitualment té l'equip per l'equinat. I després, com comentes, Xavi Boniquet, que ha passat per sala de premsa, que ha parlat una mica de tot, per exemple, dels punts que està sumant l'equip fora de casa, aquest empat que va... Clar, el que diem sempre, no? Aquella idea de got mig ple o mig buit per el fet de sumar fora de casa o pel fet de perdre dos punts de manera consecutiva en les dues últimes sortides. Doncs bé, li preguntàvem precisament per això, avui li preguntàveu en roda de premsa per l'assignatura pendent que té el Sabadell d'acabar de tancar els partits que té controlats com a mínim pel que fa al marcador, i Xavi Boniquet, tirant una miqueta de tòpic, el que havien dit ja altres companys, deia allò de si es puntua fora de casa, benvingut sigui.
Sacar punto fuera es muy difícil, sí que es verdad que te pones por delante del partido y hay que conservar ese resultado pero bueno, es que el equipo contrario también juega y son jugadores muy buenos, la liga está muy competida y cualquiera de cualquier posición te puede hacer daño. Sí que es verdad que bueno, te va ganando, como te he dicho, 1-0-1 en este caso, y al final te empatan en los últimos minutos de estrategia, pero bueno, es que al final el otro equipo también juega y es difícil estar 90 minutos al caso de que no te hagan prácticamente nada.
Comentava precisament aquesta qüestió Xavi Boniquet. El cert és que al Centre d'Esports se li han escapat punts, per exemple, el dia de l'Olot a casa, especialment en els últims dos desplaçaments, quan els partits, especialment també el de l'Andorra, estava bastant a favor. Però vaja, al cap i a la fi, Adri, la tendència de les últimes jornades, si ens hi fixem, és que quan el Sabadell ha guanyat, la majoria de rivals ha guanyat; quan el Sabadell ha punxat, la majoria de rivals han punxat també. No tenim ara aquí les dades a mà, però és aquesta sensació, no? No,
sí, a més, clar, en el cas del Sabadell sí que la mitjana anglesa és perfecta en l'últim mes, dos empats consecutius fora de casa i dues victòries a la nova Creu Alta. De fet, són tres les victòries, però de pel mig està aquella derrota al Johan Cruyff. Per tant, 8 punts de 12, i com comentes, si per exemple tirem de l'última jornada, era difícil preveure que els 6 primers classificats es deixarien punts, perquè sí que és veritat que sabíem que dissabte ja havien empatat Lleida i Barça B, però per exemple el Castellón, que era el líder i continua sent-ho, jugava a casa, partit complicat contra el Llagostera, que també estava 6è, 7è i que podia posar en perill Castàlia, però van empatar. Per tant, molts duels directes que van acabar amb una X a la travessa. I és veritat el que tu comentes, que al final a vegades o que sovint ja hem repetit aquest discurs de oportunitat desaprofitada pel Sabadell, no perquè no hagi sumat, sinó perquè ha sumat un puntet i no ha aprofitat que la resta també ha empatat, no? I per tant, bé, la part positiva d'això és que manté distàncies, continua havent-hi més d'un partit de pel mig respecte al cinquè classificat, que ara és la Nucía, després de guanyar a l'Hèrcules, tot i que ha empatat a punts, i al final jo crec que és clau això, no? El mantenir distàncies, el veure allà dalt i lluitant colze amb colze amb els millors.
Parlava Xavi Boniquet també d'aquesta classificació, li preguntàvem per aquesta classificació si ell és de mirar-la, de no mirar-la, i això és el que ens contestava.
Te mentiría si te dijera que no veo la clasificación, porque realmente, a ver, cuando estás arriba, pues te gusta verte, ¿no?, arriba. Y respecto a los contrarios, bueno, sí, te puedes fijar en quién gana, quién pierde, tal. pero al final yo creo que tenemos que depender de nosotros y sumando, como te he dicho antes, punto o tres puntos o un punto siempre van a ser buenos y lo importante es no perder. Y bueno, y los demás pues que hagan lo que tengan que hacer.
Si dèiem que tirava tòpica en la primera, aquí, Pau, la veritat és sí. Que ha dit, no, jo sí que la miro, o sigui, sempre el jugador tendeix a dir allò tan tòpic de, no, això a jornada 38, jo ara no estic pendent de la classificació.
Hi ha hagut un moment que crec que ha dit alguna cosa de les notes al final de curs, eh? Però no, sí, aquí, aquí ha confessat que ell és de mirar la classificació.
Les valoracions, evidentment, al final, però mentrestant, evidentment, si és que és, fins i tot serà competitivament parlant, no obsessionar-te, però si està pendent de quina és la distància amb els que venen per darrere, els de davant.
Doncs un dels qui ve per darrere a bastanta distància del centre d'esport Sabadell és aquesta Societat Deportiva Egea. Comentaves tu ahir a l'Hotel Suís, Adri, que encara no ha guanyat fora de casa, és un dels equips que encara no coneix la...
Un dels dos
equips que no coneix la victòria fora de casa, just una posició per sobre de l'Ebro amb 17 punts, és a dir, amb un marge de 3 respecte al play-out i 5 respecte al descens directe. Per cert, l'Atlético Levante és l'altre equip que encara no ha guanyat fora de casa, i una Societat Deportiva Egea, un equip certament estrany, no? L'anirem analitzant durant la setmana, però recordem que a finals del mes de juny va anunciar la seva filialitat amb el Huesca, per tant aquest rol que tenia el Teruel va passar al conjunt d'Egea de los Caballeros, i per tant, avui repassant la plantilla a la redacció, és que és increïble, no? Perquè ens trobem jugadors de 20, 21, 22 anys, és a dir, un filial purament del Huesca, però després, escolta, Chechu Dorado, 37 anys, Chechu Dorado, Rayo Vallecano, Zaragoza, amb experiència segona, primera divisió, Rubén Falcón, 42 anys, el porter de l'Egea, que també mirant estadístiques, l'últim cop que va jugar contra el Sabadell, agafa't a la cadira, Adri, va ser la temporada 2001-2002, per tant,
no confondre amb Ismael Falcón,
no confondre,
que avui ha hagut de sortir en roda de premsa
Déu-n'hi-do, eh?
Com a capità de l'Hèrcules, perquè s'han estomacat directament Moja i l'exarlequinat Benja, han hagut de suspendre l'entrenament. Imagina't com baixen les aigües d'un Hèrcules que estava pensat per estar dalt i que en canvi està en descens avui, però allò a calbot, directe, s'han estomacat, i fins i tot Javier Portillo, el director esportiu, ha hagut de sortir i dir literalment: aquests jugadors tenen 4 partits més un de Copa si volen solucionar això, si no, al gener hi haurà encara noves.
Doncs bé, l'Hèrcules, Déu-n'hi-do la situació
com ha girat el tema, de l'Egea fins a l'Hèrcules.
No, però ara mateix l'Hèrcules, com diem, a 5 punts de l'Egea, a 2 del play-out i a 3 de la salvació, el conjunt arcolà.
Reconduïm això amb Boniquet.
Reconduïm amb l'Egea, sí.
Som-hi, anem a parlar de l'Egea. Bàsicament, per una cosa, avui Boniquet ha dit que és un equip que per joc no està on mereix a la classificació. I al final, clar, sempre diem allò tan tòpic, no?, que la classificació t'acaba posant al teu lloc, que la segona B és una categoria on no es veu bon futbol, etc. Però com comentaves, dins d'aquests contrastos que tu deies, és una plantilla realment molt jove, que recordem que no juga a la Copa del Rei per ser filial. O sigui que al final, quan un feia números i deia, però com pot ser que l'Alcoià no havent baixat jugui la Copa Federació com a equip de segona divisió B encara, perquè l'Egea no es comptava com si fos un primer equip.
És a dir, no és un conveni de col·laboració.
És una afiliació.
És una afiliació directament, sí, sí. Ho van anunciar com a tal, eh?
I al final, 13 classificat l'equip aragonès de moment, però diu Boniquet que això no correspon amb la seva proposta.
Sempre un equip que quiere jugar, que propone futbol, que le gusta tener balón. Cuando no lo tiene, sufre más, ¿no? En el caso nuestro pues es igual, ¿no? Si no tenemos el balón pues sufrimos un poco más, aunque en estas últimas jornadas estamos defendiendo bastante bien y muy cómodos, y nos sentimos cómodos defendiendo también. Pero bueno, de preferir, pues evidentemente yo creo que un equipo que tiene el balón genera más espacios y cuando pierde el balón pues como están más abiertos y demás, yo creo que es más fácil igual atacar esos espacios que un equipo que está más replegado y demás.
Per acabar, Adri, curiositat, ahir tenies aquí a l'Hotel Suís Antonio Romero, avui en roda de premsa el jugador que va arribar per substituir-lo.
Sí, que actua en aquesta posició, encara que més d'una vegada ja hem dit aquí a l'Hotel Suís que és curiós perquè arribava amb aquell punt de polivalència, fins i tot algú a les xarxes socials es va fer un embolic de per què el Sabadell signa un jugador més aviat de banda si el que buscava era un recanvi per Romero. En canvi, Xavi Boniquet portava ja algunes temporades actuant aquí com a mig centre més creador de joc, més organitzador, i ha jugat aquí algunes jornades, sobretot les les últimes quan ha estat Àngel Martínez de baixa, ha actuat també a la mitja punta, per tant amb aquesta doble vessant, i li hem preguntat una miqueta per això, per com es trobava ell. Diu que amb la qualitat dels companys de viatge que té al seu costat, que encantadíssim de la vida, sigui en una posició o en una altra.
Ha salido bastante bien, son cosas que a veces pues no sabes cómo van a salir. Evidentemente venir al Sabadell en un 99% de posibilidades va a salir bien, y es imposible que una persona no quiera venir a un club como el Sabadell. Es un club con una afición, como hemos hablado hace un momento, increíble, y con un estadio espectacular, y es un equipo de segunda división. Entonces era una apuesta, o sea, quiero decir, no era ni una apuesta, era venir, era com un lujo.
Doncs, luxe, eh? Sí, sí, venir a Sabadell és un luxe. Si em permets fer una mica de mal, un terrassenc dient venir al Sabadell és tot
crec,
un luxe.
Crec que ja tinc titular avui per la web.
Amb tot el carinyo del món pel Xavi Boniquet. Bàsicament, per rematar-ho, recordem, el partit és dissabte a les 6, des de 2:15 en directe a la sintonia del Sabadell en joc, amb la promoció engegada per part del Sabadell de 2x1 en les entrades anticipades fins divendres a les 8 del vespre. Ja que parlem de les 8 del vespre, sí, es confirma el que va avançar Ràdio Sabadell, el Cornellà Sabadell, proper desplaçament dels arlequinats, serà dissabte, malgrat el pont, i a les 8 del vespre. De fet, hi ha un torneig a la B internacional. La fase de grups es juga aquell cap de setmana, i per això aquest horari ben estrany. I avui que tens per aquí l'Albert Robledillo, un torneig formatiu amb E+U com a patrocinador principal, si recordeu, és aquell grup japonès encapçalat per Keisuke Sakamoto, que en el seu dia va ser tan notícia aquí a Sabadell. Doncs està al darrere d'aquest torneig formatiu que s'organitza al nou municipal de Cornellà. I per rematar-ho simplement, ja que avui és dimecres, avui no tindrem portes giratòries, Pau, bàsicament perquè no hi ha cap jugador que hagi estat al Sabadell i a la Societat Deportiva Gea. Només teníem un precedent, i ja vam cremar aquesta bala la temporada passada, Guillermo Fernández Romo, l'entrenador precisament del Cornellà aquesta temporada, que l'any passat dirigia els aragonesos i ara fa ja dues o tres campanyes havia estat també aquí a Sabadell.
Doncs per tant avui ens saltem aquesta secció. Gràcies, Adri.
Fins ara.
Hem superat ja el punt de 2:15 de la tarda aquí en directe a l'Hotel Suís. Hem de parlar ara de la segona catalana, perquè els sabadellencs es conjuren per treure el cap de la part baixa de la taula. La sabadellenca, per exemple, acumula dues derrotes seguides, l'última 1-2 a casa davant el Can Trias. Víctor Nicolàs, de penal, va jugar l'avantatge de l'equip de Viladecavalls, però no van ser a temps els taronja per puntuar en un duel en el qual van ser inferiors al rival a la segona meitat, segons apunta el seu entrenador, un Jesús Rueda Betis, que ja pensa en el difícil repte d'aquesta setmana. Jugaran al camp d'un Ripollet, que és el líder, però el municipal de la Creu no renuncien a res.
L'afrontamos todos los partidos de la misma manera, intentando sacar algo positivo, aunque sabemos que la verdad que es difícil y más fuera, pero bueno, lo más importante es recuperar jugadores, que esta semana recuperamos un par de ellos, aunque también perdemos, pero bueno, el equipo sé que va a competir como hace cada partido y a ver si sacamos algo positivo.
Moy va acabar expulsat contra el Can Trias i serà baixa, així com Juan, que compleix cicle, i un Lamine, que ha marxat a viure a Londres. Betis espera veure els seus jugadors a Ripollet amb més ambició que no pas en aquest últim partit. Per contra, els ripolletens arriben a la cita després d'haver golejat el Tibidabo en el dia de la presentació dels equips de la base del club de Torre Romeu. Va debutar amb l'equip blanquivermell José Navarro, jugador que considera massa càstig l'1-5 final. Pel migcampista, els falta creure una mica més en el que fan per sortir del penúltim lloc.
Lo que le hace falta al equipo es más confianza, creer en nosotros y seguir trabajando, porque hay una buena plantilla, pero falta creer más en el equipo. Es un grupo de amigos de toda la vida y cada semana que pasa, aunque se pierda, van con más ganas a entrenar y con más ganas de sacar los tres puntos la semana siguiente.
Dissabte a les 4, l'equip de Jesús Díaz Vaquero visitarà un Atlètic Gironella que és 11è classificat. És el partit a priori més assequible pels equips locals aquesta setmana a la segona catalana, ja que el Sabadell B tornarà a la competició al camp del segon classificat. Després d'haver ajornat per dimecres de la setmana vinent la seva visita a Caldes, l'equip de Nacor Bueno s'enfrontarà dissabte a les 5 al Sant Quirze del Vallès en un duel de proximitat. I no deixem el conjunt arlequinat, perquè trencada la ratxa marxa del Sabadell femení a preferent. I després de dues victòries consecutives, l'equip arlequinat no ha pogut seguir amb l'escalada a la classificació. El Cornellà es va imposar per 0-2 a Olímpia en la darrera jornada. El tècnic arlequinat Issam El Azouzi reconeix que no van tenir bones sensacions. Diumenge a les 12 hi haurà derbi vallesà, Sabadell femení, Mont femení Terrassa, l'antic Manu Lanzarote. Un equip, diu El Azouzi, pensat per ascendir.
Tiene un presupuesto que no tenemos nosotros, se pueden permitir cosas que nosotros no. Obviamente hacer un equipo nuevo, única y exclusivamente para ganar la categoría y para subir, nosotros en ese caso no, y obviamente pues ellos a nivel de presupuesto y a nivel de infraestructuras y como lo quieras llamar, pues están mucho más cerca que nosotros. Ahora, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras armas y nuestras bases, lo iremos a pelear al máximo e intentar sacar el máximo de petróleo posible.
L'equip agarenc és segon, ha guanyat 8 dels seus 9 partits que s'han disputat fins ara i compta les seves files amb exjugadores del Sabadell com Georgina Vila o Carla Panicello. El conjunt arlequinat de la seva banda és 13. Fem la segona aturada per la publicitat i a la tornada parlem d'handbol, parlem també de karate i parlem amb l'Albert Robledillo, que ja el tenim per aquí amb la seva secció preparat amb els tirs lliures.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En directe aquí a l'Hotel Suís, estem de tornada avui dimecres 27 de novembre del 2019. Com us hem dit abans de la publi, encara tenim moltes qüestions pendents, com per exemple handbol, perquè la Lliga Catalana, el Creu Alta Sabadell handbol, travessa un moment molt dolç. 4 victòries consecutives que acumula l'equip arlequinat, l'última per 23 a 34 a la pista de l'handbol Vilamajor. Aquesta setmana, a més, tenen l'oportunitat d'enxampar el líder si mantenen la velocitat de creuer. Sergi Cifré, entrenador dels Creu Valdencs, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona per aquesta ratxa, que es diu ràpid, aquestes 4 victòries seguides, eh?
Merci, merci.
Com estan en aquest tram de l'equip, ara mateix?
Doncs bé, vull dir, estem trobant les situacions i estem tenint el punt de fortuna també que calen aquestes vegades, però la ratxa està aquí, vull dir, portem 4 partits seguits guanyats i esperem seguir.
Algun cop havíeu comentat en aquest inici de Lliga que us havia condicionat la irregularitat, no? No sé si dir que heu trobat o que has donat amb la tecla.
Bueno, el tema d'estar als 60 minuts del partit, dintre del partit, i no tenir moments de desconnexió com ens passava en altres partits, que sí que estàvem moments molt bons, però després desconnectàvem 10 minuts i eren els moments que l'equip rival aprofitava, no? Bueno, suposo que també mèrit del rival. Però almenys en aquest últim partit sí que hem sigut bastant regulars i hem estat als 60 minuts tots a la pista.
I com diem, aquest últim partit, aquesta victòria contundent, a més a domicili, a la pista de l'handbol Vilamajor, que era un rival que en cas de guanyar us empatava a la taula, però que ha sumat 3 derrotes seguides. Allò que diem sempre de les dinàmiques, no?, en el món de l'esport.
Sí, és un tema de dinàmiques. A Sant Martí li ha passat el mateix, ha guanyat un partit, jo crec que ara anirà cap amunt també, i a part jo crec que Vilamajor era un equip que acaba de pujar de primera catalana a Lliga, llavors pues, puges amb molta il·lusió, guanyes els primers partits, estàs allà, i ara sí que la que perds un o dos partits potser sembla que ja no és tan maco com semblava inicialment, no? Però bueno, segur que es recuperen i tenen qualitat.
Dissabte, anem a passar pàgina. 7:45, Sabadell-Gavà, just després de la presentació dels equips de la base del club, a partir d'un 6:15. Visita el líder, que el Balsaga, amb aquest creu alta Sabadell amb vol Gavà. Partides a la vista, oi?
Sí, serà interessant. Jo crec que serà un partit que el que menys errors cometi al final és el que guanyarà. Espero que no se'n vagi cap a ninguna de les bandes de molts gols, no crec que sigui així, però un partit molt igualat fins al final, i el que et dic, al final que tingui més el cap fred, hagi comès menys errors clars i això, doncs s'endurà el partit.
No sé si dir, si catalogar-ho com l'examen definitiu en aquesta bona ratxa que portem, no sé si us ho preneu així.
Sí que és veritat que és un partit interessant i pot ser la manera de seguir amb aquesta ratxa que portem, i a part per lo que implica, no? Vull dir que és veritat que van líders, van 2 punts per sobre, si guanyem doncs els podríem atrapar, i més que res per la ratxa que portem aquesta, com dius.
L'última que et faig, Sergi, com es pot fer mal aquest Gavà, que de moment només ha perdut 2 partits i, com diem, encapçala aquesta Lliga Catalana?
Jo crec que sobretot controlant les seves transicions, que juguen amb molta velocitat, vull dir, sempre que se'ls marca un gol o recuperen pilota, pugen molt ràpid, això permet que no puguis fer gaires canvis de defensa. Haurien de controlar sobretot les transicions i el tema dels llançaments exteriors, penso jo.
Doncs Sergi Cifré, tota la sort del món de cara a aquest partit contra el líder, contra l'Embol Gavà, dissabte, com diem, a 7:45 a Cal Balsac, i esperem poder explicar la setmana que ve la 5a victòria consecutiva de l'equip. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. És la presentació a 6:15.
Correcte.
Qui vulgui venir està convidat.
Merci, fins ara, Sergi.
Gràcies, adéu.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Anem a repassar altres informacions, ara sí, en format més breu. Començant pel Global Bàsquet, que ha fet un pas important en el camí cap a la permanència. L'equip en cadira de rodes va sorprendre Luca Murcia amb una remuntada al Pavelló del Nord que va acabar amb el 49-46 a l'Electrònic. Sergio Gómez Faso va ser el protagonista d'aquests 13 punts aixecats per l'equip d'Òscar Trigo. Primer, posant per davant els sabadellencs a última hora, després robant la pilota a la següent possessió, fent l'assistència del 49-46 final i fins i tot recollint l'últim rebot defensiu. Tot i ser determinant, Faso les assegura que el seu paper és secundari.
Mi rol es de soporte y a partir de ahí pues lo que me pide Oscar. Los viajes pues no puedo hacer tampoco todos los días por temas personales, familiares, pero en aquellos partidos que son importantes y ayer tenemos pactados pues bueno, qué partido sí para dar el máximo e intentar sacar el máximo rendimiento.
El Global, que és 5è en llocs de promoció de permanència, però retalla distàncies amb el 4è lloc ocupat precisament per l'UQAM. Dissabte a 4:00 hi haurà derbi a la pista del Joventut. I avui comença el Campionat de Catalunya de tennis a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Recordem que l'equip anfitrió s'estrena en el quadre femení davant el Reus Monterols. La resta de rivals accedeixen directament a semifinals. En nois només ho fa el Barcino. El debut del Cercle masculí serà contra el Vilanova. I els sèniors de vòlei del natació Sabadell van calcar els marcadors. Doble victòria 0-3 contra equips que són a la cua. Els nois, per exemple, ho van fer a la pista del Cué, al Roquetes, i són tercers a un punt del segon, al Torredembarra. Dissabte, a 8:45, a més, visiten el penúltim, l'Aula. Davant d'aquest perfil de rivals, el capità Otto Lusic Sakotic explica que no valen les confiances.
Quan tu vas a jugar amb l'equip, saps que és un equip que està a la part baixa de la taula, et confies, no surts al camp igual que sortiries si estiguessis amb un equip gran, i a vegades això et passa factura, perquè si l'equip petit comença a guanyar-te ja es veu amb opcions de guanyar, i després quan arriben comencen a jugar i sembla que tots rematin més fort, tots saltin més, tot vagi més ràpid i que tu no sàpigues fer res. Però és complicat perquè has de marcar el ritme des de bon inici i deixar-lo jugar.
L'equip femení, per contra, va batre 0-3 al Molins, és quart, però també a un punt del tercer i el segon, Sant Just i Sant Cugat. El líder, Les Palmes, és massa lluny, però la capitana Ana Jiménez Morcuende explica que l'objectiu és el segon lloc.
Competir contra Canàries aquest any està complicat. Tenen un equip molt fort i han fet fitxatges importants per anar a fases directament. I sí que, òbviament, l'objectiu és anar al segon lloc i tornar a lluitar a les fases. Estem allà, aquest cap de setmana tenim un partit important i, bueno, tornarem a donar guerra.
Dissabte a 4:00, a l'INEF, l'equip d'Hugo Gotuzzo s'enfrontarà al Barça Sub-20, un rival especialment jove i inexpert que ocupa el 7è lloc d'aquesta primera nacional.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I fem ara un apunt d'arts marcials perquè 11 participants del Dojo Sabadell han pres part de la segona European Cup a Devitcha, a Polònia. En total van aconseguir 4 podis als sabadellencs. Juan Carlos Auge, tercer classificat Open, Mariona Sánchez, segona classificada de la categoria de 8-9 anys, Marc Arjona, subcampió, perdó, d'Europa de 14-15 anys, i qui ens escolta, el Pol Salguero, campió d'Europa, sub-22 de menys de 80 quilos. Enhorabona, Pol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Aquí estem. Molt content amb el resultat.
Com va anar aquest campionat per Polònia?
Molt bé, com veus, ja els resultats, molt content, tot l'equip. Vam fer un bon paper i res, ara seguir entrenant pel següent campionat.
No sé què suposa per tu el tenir aquesta etiqueta, no, de campió d'Europa.
Doncs bueno, ja vam ser dos cops que vaig quedar segon, els europeus, el 2017 i 2018, i ara ja, per fi a tercera, doncs vam aconseguir el primer lloc.
La veritat és que fent una repassada, 11 participants, 4 podis, bona salut la que teniu al Dojo Sabadell amb el Daniel Sánchez, no?
Sí, tenim per mi el millor entrenador del món, i al final, tant sacrifici de tot l'equip, té resultats.
Pels que no som massa experts en aquesta matèria, a què ens referim quan parlem de Dojo?
Dojo, diem que és un símil a un club on tothom entrena, però també té excepcions. Diguem que la diferència és sobretot a nivell de disciplina, per exemple, i de valors que s'inculquen, com no passa a un club qualsevol.
Estem parlant també de karate, però no el karate, ho recordàvem en una entrevista fa un temps amb el Daniel, no el karate olímpic, per dir-ho d'alguna manera, que s'estrena a Tòquio, no? Té un altre nom.
Exactament. És la modalitat Kyushinkai, que és com la modalitat del cao, diguem.
Parlaves abans, en aquest cas també, Pol, de pròximes cites. Ara que ets campió d'Europa sub-22, no sé per on t'ha de portar el futur, quins objectius et marques?
Doncs ara mira, aquí a l'abril tenim a Sabadell l'Spanish Open, que organitzem nosaltres, però que aquest any serà internacional també, i rebrem a bastants competidors de renom de diferents països, i està interessant.
Doncs Pol Salguero, campió d'Europa sub-22 amb menys de 80 quilograms a la European Cup de Devitcha de Polònia, com hem explicat, que et volíem saludar i et volíem felicitar aquí en directe a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Tirs lliures amb Albert Robledillo.
Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso, es más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más...
Pica de palmes, Adrián Arroyo a l'altra banda de la peixera. Aquesta sintonia que vam estrenar per ser l'últim dia. Albert Pla, Joaquín el Necio, el negro es mejor que tú. Albert Robledillo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, estic molt bé. Estic encantat de tenir algú al davant que sàpiga de bàsquet, la veritat.
No va comentar precisament això. Avui, aviam si et puc tornar alguna, eh?
Sí, home, sí, les coneixeràs totes.
Estic nerviós també, t'he de dir.
Sí, no, s'ha de fer com sempre... Em queden 13 minuts, per cert, em deixeu menys temps que un entrenador
menys?
Del Nàstic, eh? Però vaja, hem de fer el recordatori habitual en aquesta secció, que és de sàtira, de curiositats del món del bàsquet.
O de l'Hèrcules també, podria dir.
Sí, jo no diria humor, bàsicament, Pau, ens fiquem amb la gent del futbol català i voltant. Soc el Jonathan Risueño de Ràdio Sabadell, eh? Que em fico on no em demanen, m'han donat una plataforma que no mereixo, i tot plegat sense tenir ni idea del que estic fent, però vaja.
Vols que fem un comunicat, també? O...
També el podríem fer. Jo crec que el necessitareu després d'aquesta, sí.
Vinga, va, anem a entrar en matèria. Vinga. Estic repassant aquí el guió que m'ha deixat l'Adri,
sí, eh?
I d'entrada t'he de dir que dels 4 noms conec 3, per tant, anem bé.
Sí, anem prou bé.
El primer.
Comencem amb Walter Herman.
Home, un mite, sí. De l'ACB.
Sí, sí. Walter Herman torna a l'institut amb 40 anys, eh? No vull dir quin entrenador de l'Hospitalet hauria de seguir el seu exemple i acabar els estudis primaris. Però bé, Herman és un jugador argentí que va formar part de la generació d'hora d'Argentina. Va jugar molts anys... Hi ha algú darrere el control que ho està disfrutant
està
avui.
Està xucant pa allà,
normalment aquí es posa vermell. Però vaja, Herman va jugar molts anys a Unicaja, molts anys a Espanya, Unicaja entre ells.
Jo el recordo un concurs d'esmaixades traient-se la roba.
Molt icònic, sí senyor. Fins i tot va arribar a l'NBA, els mítics Charlotte Bobcats, va jugar allà. I el jugador havia deixat els seus estudis a l'institut als 17 anys per dedicar-se a la seva carrera professional, i ara que s'ha retirat, doncs ha decidit tornar a acabar els seus estudis. Ell va dir a Instagram: una vez le prometí a mi vieja que algún día iba a terminar mi quinto año, me quedaron un par de materias al hacerme profesional y acá estamos. Las promesas se cumplen y el que realmente quiere puede, efectivament, algú complint el que s'espera d'ell, justament com el Badalona, que tothom s'esperava que baixaria i acabarà baixant, eh? Aquesta temporada, però vaja.
En fi, primera completada, no?
Sí,
aquesta
ja
història
de Walter Hermann.
Sí, per introducció.
Sí.
La segona, anem a parlar d'un home que està sent bastant mediàtic aquesta temporada a l'NBA, un rookie, un jugador de primer any, que té per nom Taco Fall, o Taco Fall, no?
Sí.
Seria la pronúncia exacta, ben bé no sé com seria, eh?
Sí, seria en francès, seria Fall, però vaja, allà
sí,
li diuen Fall.
Abdoulaye Fall, com em diu l'Adrià aquí pel pinganillo, pels auriculars. Estaríem parlant del sostre de l'NBA actualment, no?
Sí, que entra en el protocol, va entrar fa pocs dies en el protocol de contusions al cap per un cop amb la porta. Això déu-n'hi-do, eh? Per situar-nos, Taco Fall és un jugador de 2,29 d'alçada, és més llarg que un Cornellà Llagostera. L'NBA, agafant el cas de l'NFL, s'ha tornat molt sever amb aquestes contusions amb el cap, de manera que quan algú queda allò una mica destarotat per un cop al cap, s'activa un protocol de revisions perquè el jugador no quedi en perill. Potser si s'hagués fet aquest protocol a ser entrenador de tercera divisió ara ens explicaria moltes coses, i no parlo... Sí que parlo del de l'hospital. El jugador va anar a rentar-se les mans després d'un entrenament.
Sí.
Fixa't, eh? No es va donar i va picar amb la porta amb el cap.
Ostres.
Després va participar en algun acte amb l'equip i fins i tot amb un entrenament individual sense gaires problemes, però el matí següent no es trobava gaire bé, com quan un jugador de Lleida mira si ha cobrat aquest mes, de manera que l'equip va decidir ficar-lo en el protocol de contusions en el cap. Fall, però, va tornar al cap d'un parell de dies amb l'equip sense cap mena de problemes.
Ara entenc l'Adri, la dificultat que té seguir-li el fil a aquesta secció intentar trobar una mica de coherència, eh? Perquè déu-n'hi-do, sí, això, i que no tanquin el programa també. Bé, per cert, curiositat, no és la primera el primer protocol de contusions que han d'activar els Celtics en els últims dies, perquè Kemba Walker es va fotre un bon pinyo l'altre dia en ple partit. Va xocar contra un company, diria més.
No ho tinc clar, però sí que... Vaja, és que ja és molt habitual, perquè estan molt previnguts en els cops del cap allà als Estats Units. De fet, serà una tendència, parlem seriosament ara, serà una tendència que potser s'acabi aplicant al futbol normal, podríem dir al soccer, perquè hi ha alguns estudis fins i tot que demostren que alguns jugadors de futbol doncs pateixen aquest tipus de problema per masses cops al cap.
El futbol americà allò tenen la tenda de campanya al costat,
sí.
I en quan un jugador és molt habitual allà, no? Acaba picant casc contra casc, doncs directament se'n va al protocol de contusions, perquè realment allà acaben bastant malament del cap, literalment.
Sí.
Tercera història.
Ara, la tercera i la quarta, que són les dues darreres, Pau...
L'última m'encanta, no em vull avançar, però vaig estar molt pendent d'aquest tema perquè em va fascinar. El personatge també, però anem a la tercera.
Sí, són sobre avions, anècdotes sobre avions. Tothom en té anècdotes sobre avions. La primera tracta de Tom Bodanovich, que és un jugador de la Lliga Australiana que va fer allò que es coneix com un Melendi.
El que vindria a ser passar-te amb l'alcohol, no? Al vol.
Entenem per fer un Melendi, perquè la gent ho sàpiga, allò de tenir un comportament distorsionador en un avió per culpa de la beguda. No confondre amb fer un risueño, tenir un comportament distorsionador en una banqueta sense cap motiu aparent. Però,
avui és monogràfic, eh?
Sí, ens agrada, ens encanta. Tom Bodanovich, jugador dels New Zealand Breakers, tornava amb el seu equip de perdre des de Perth. Per cert, la Lliga Australiana últimament doncs està molt de moda, perquè diversos jugadors prometedors dels Estats Units doncs estan anant cap allà.
Ara no sortirà. La Melo Ball, per exemple,
els
mediàtics Ball, està allà jugant. Per cert, Perth, que està a l'altra punta d'Austràlia, o sigui, hem de fer allà un bon viatge.
Sí, aleshores va cometre l'errada de, després de la derrota, barrejar alcohol i pastilles, que de vegades...
Doncs, pinta bé.
Sí, fan l'efecte de dormir-te, gairebé com quan veus el Llagostera Cornellà que mencionàvem, i de vegades tot el contrari, eh? De manera que el jugador va començar, doncs, ja se sap, a molestar els passatgers La tripulació va cridar la policia a la tornada, que ja l'esperava, com t'espera un àrbitre al miniestadi, és a dir, amb moltes ganes de sancionar-te, i li va obrir un expedient al difunt miniestadi.
El Johan Cruyff no passa, això.
No, ja no passa. El jugador es va disculpar, va dir el que diem tots quan arribem a casa, l'últim xupito em va matar, i tampoc ha passat gaire res, el jugador ha continuat jugant.
Doncs Tom Bodanovic, que es va passar amb aquest còctel i la va liar a l'avió. Qui la va liar també d'una altra manera és un altre jugador de l'NBA, hem de tornar a l'NBA, que aquest té un historial que si ens poséssim a repassar-lo avui no acabaríem a les 3, acabaríem segurament a les 4, és Dion Waiters.
Sí, Dion Waiters és un jugador dels Miami Heat, un bon jugador, per cert, dels Miami Heat.
Sí. Jugador sí, allò centrat, irregular... una bona estona, també.
Doncs va tenir, atenció, a l'avió, un atac de pànic provocat per unes llaminadures de marihuana.
El millor per això, jo crec que és la cronologia, no?, dels fets, perquè l'equip diria que abans va informar que era alguna altra història, no? Havia tingut un atac d'ansietat, em sembla que va dir oficialment l'equip.
Correcte, que clar, llaminadures de marihuana... Penses, això existeix? Que de marihuana es veu que existeix tot, el pastís de marihuana, llaminadura de marihuana, i aviat faran fins i tot el PowerPoint d'Esteve Calzada de marihuana, que et deixa molt tocat. Va, almenys, sí, és que si l'hem de veure 300 vegades, que riguem una mica, almenys, no? Va, la història no acaba aquí, perquè l'equip el va sancionar 10 dies...
Adri, vols entrar i fem el canvi? No?
I el...
Ja li he dit avui que era el seu Robert Moreno.
Vigila, que no està el tema molt. Clar, l'equip, com comentaves, doncs va dir en un principi això, que havia estat un atac de pànic, però després es veu que aquest atac de pànic doncs devia estar produït per aquestes substàncies. Després s'ha acabat revelant que a Waiters aquestes llaminadures li havia donat un company. Però és que Waiters...
Traficant el vestidor.
Waiters no va voler delatar el seu company, tot i que, entre sancions, el que deixa de cobrar, perquè l'equip l'ha sancionat durant 10 dies, em penso que alguns més, fins i tot, i un bonus que no acabarà cobrant perquè no juga un determinat número de partits, la broma li ha costat $2 milions.
2 milions per prendre's unes llaminadures de marihuana. Les llaminadures més cares de la història, eh?
Bueno, jo crec que sí. Segurament. Clar, i el jugador, tot i així... doncs no l'ha volgut delatar, ha quedat molt assenyalat Waiters i ha estat sancionat.
No sé si hi haurà algun sospitós allò a la plantilla dels Miami Heat. Miami, bona terra, també perquè
per la festa,
passin també
per la festa. De fet, un dia explicarem que hi ha una estadística de James Harden, per exemple, que diu que el seu rendiment baixa quan ha de viatjar a segons quins llocs dels Estats Units, com per exemple Miami, on diuen el seu rendiment és inversament proporcional a la qualitat de strip clubs que hi ha a les ciutats americanes. I això no m'ho estic inventant, això
passa, no?
Ha sortit, i a més James Harden, ja ho explicarem, és un jugador que no s'amaga mai d'anar a aquest tipus d'entreteniment.
Jo recordo una estadística també molt bona de J.R. Smith, que seria un peça de l'estil Dion Waiters, per exemple, de les estadístiques en funció del dia de la setmana. És allò de dir, de dilluns a dijous, bé, regular, bastant bé. Ara, divendres i dissabte, han picat, que queien les estadístiques curioses.
Sí, sí, a més J.R. Smith sempre ha tingut el highlight, sempre tindrà el highlight que el perseguirà la seva vida en unes finals, allò no assabentar-se gaire bé del resultat. Ostres, i agafar un rebot quan estava a punt de guanyar el partit.
Doncs avui l'Albert Robledillo, en aquesta secció dels tirs lliures, amb servidor... I prometo...
M'ha agradat que hagi durat més que Bartolo avui, Perfecte. Vull dir, 13 minutets.
Podries agafar més d'un exemple aquesta temporada del grup tercer de segona B, perquè en portem uns quants i fa pinta que en les pròximes setmanes igual podria caure algun més. Jo prometo que en el pròxim dia ja l'Adriana Arroyo aquí, a la cadena, i que s'ho mengi ell, correcte.
Perfecte.
Merci, Albert.
Vinga, fins la propera.
Vinga, marxem. Abans, però, us recordem el menú de demà aquí a l'Hotel Suís, on tractarem el bon moment del Sabadell a la nova Creu Alta amb 3 victòries consecutives, coincidint també amb aquest tram important de la temporada. Abans d'acabar el 2019, 3 dels 4 partits s'han de disputar al Temple. Atenció, perquè estrenarem secció de futbol català amb un exarlequinat, Nyito Martín, ara el granollers i llicenciat en periodisme. Farem la prèvia del derbi sabadellenc de la segona B de futbol sala, Escola Pia Natació Sabadell, amb morbo, perquè és el primer derbi de Borja Burgos. A la banqueta nedadora farem un cop d'ull al tenis taula sabadellenc i també al rugbi, amb les noies preparant les semifinals de tercera catalana i els nois que ja coneixen el seu nou calendari a primera.
Hotel Suís.
Res més, nosaltres ho deixem aquí enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, de l'Adrián Arroyo, també del nostre estudiant en pràctiques, del Kevin López, i de servidor Pau Ituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. El programa el trobareu en una estoneta, res, en uns minuts, a les xarxes socials, i ja sabeu que ens podeu seguir a Twitter, a Facebook i a Instagram. Una abraçada, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.